Sant Cugat a fons, un programa que mira de ser seriós, però que no ho aconsegueix.
8 minuts i arribarem al punt de les 11 del matí. Aquí comença el repàs de l'actualitat amb Marc Casanovas i Sergio Morales. Bon dia als dos.
Molt bon dia, què tal?
Hola.
Què ha passat amb l'Alba?
L'hem deixat fora avui.
Passa, passa, Alba, mira, ara truca a la porta.
Sí?
Ara...
Endavant, Alba, sisplau.
M'agrada molt com has deixat. L'hem deixat fora avui.
Acompanyi'ns en aquesta
aquí mateix, al costat del
batllada.
Sergio. El Marc no em volia avui.
Ai, és que sóc una mica esquerp.
Amb què obrim el repàs, Alba i Sergio?
Oh. Com que Alba i Sergio?
Alba no. I Marc, perdó.
No, jo aquí no som ningú, vinga.
Va. Obrim amb...
Exacte, el que volies cloure era el Sergio.
Exacte, doncs estàs equivocat. Obrim parlant del Prestige, que ahir va començar el judici d'aquest enfonsament del vaixell, després de 10 anys, que també la justícia valenta, a vegades, però molt bé. Val més a poc i bona lletra. El vell petroler Prestige, un vaixell monobuc d'armador grec que transportava 77.000 tones de fuel rus de Letònia a Gibraltar, es va accidentar el 13 de novembre del 2002 davant de la costa de la Mort de Galícia, que també és un bon lloc per anar-se a encallar. El petroler, al final, es va enfonsar, tot i el gran treball que va fer el govern espanyol, llavors encapçalat per José María Aznar, i doncs bé, va deixar una reguera de petroli al mar i també d'unes frases que ara, 10 anys després, les comencem a repassar perquè tothom tingui clar com va anar la història.
No vaig a les plantes per no molestar els que estan netejant.
Aznar, president del govern espanyol, desembre del 2002.
Són uns petits filets els que s'han vist. En concret, hi ha quatre regueres que s'han solidificat amb aspecte de plastilina estirant-se verticalment. Deu sortir d'alguna de les esquerdes i els tècnics estudien què significa això.
Mariano Rajoy, vicepresident del govern espanyol, va dir-ho en un intent de minimitzar la catàstrofe.
Vaig estar de cacera 4 hores i vaig tornar sense menjar.
Manuel Fraga Iribarne, president de la Junta de Galícia.
A la quinta forca.
Francisco Álvarez Cascos.
Van pensar a bombardejar el Prestige per enfonsar-lo o fer cremar el fuel.
Federico Trillo.
A la catàstrofe del Prestige només hi ha un culpable, el vaixell.
Ana Botella ho va dir el 12 de desembre del 2002.
Dimitir? No, i per una raó molt simple. Si hagués vist algú que ho pogués fer millor, potser, però he pensat que la meva experiència, paciència i serenitat podien servir a un país que m'ha reelegit per quarta vegada per una gran majoria.
L'incombustible Fraga Iribarne, també.
Ai...
Déu-n'hi-do, eh?
Ostres, tu,
sí, sí.
Bravo.
Aplaudiments per aquesta gent que se'ls mereixen.
Marc, hem considerat amb el Raül que això mereixia uns aplaudiments.
Sí, sí, sí. No, nosaltres no, se'ls mereixen aquesta gent que va ser capaç de dir aquestes bestieses en un moment així. Ahir vèiem les imatges per la televisió i jo era petit i encara me'n recordava, però ahir quan ho vaig tornar a veure, Déu-n'hi-do la catàstrofe que hi va haver i la patxorra d'algun d'aquesta gentussa allà mateix, però... En fi, ja n'hem deixat constància i també ens agradaria deixar constància dels artistes que hi ha molt a prop d'aquí a Sant Cugat. Hi ha gent que sap el domini del Photoshop i és un art que està a l'alça i és el que va fer un regidor del Partit Popular de Rubí, que en el seu compte de Twitter va creure que està molt bé posar una foto d'Artur Mas... vestit amb un traje militar nazi, amb la pegatina de TV3, també l'escut de la Generalitat, i amb tuits doncs, que feien, com per exemple, deia... Perdoneu, que m'he equivocat aquí. No tinc el tuit d'aquest bon home, però sí que deixava una mica doncs, el nacionalsocialisme català i aquestes coses. Ell va acabar demanant perdó per si ha ferit sensibilitats i diu que seguirà lluitant perquè tots ens podem expressar en llibertat. Doncs esperem que així sigui. També, doncs, no sé si també ho demana pel tema del bestiari il·lustrat, per exemple, que també estaria bé que es poguessin expressar en llibertat.
A més, a la foto aquesta de l'Artur Mas vestit de nazi, li posen una mena de parxa de TV3.
Sí, sí, és molt bonic això, de la visió pública catalana. I també posa Artur Mas amb dues S al final, diguem, amb la tipografia de les SS.
Clar, tot
plegat una mica de mal gust. Però també una cosa de molt mal gust és el tema dels telèfons i quan arriba la factura. O sigui que aneu amb...
Mira,
sí, mira. Te estoy llamando, ¿eh?
Oh.
Ay, y es que... No sé si us heu espantat mai al rebre una factura. És,
això és tampoc estrany, eh?
Sí, home, parlant de telèfons, doncs s'ha d'ambientar d'alguna forma i aquest bon home trucava a la seva dona i no li agafava el telèfon.
Però...
mira, que bé. Diga. Doncs bé, el que us deia, una dona a França rep una factura de telèfon, atenció, eh? De 11.721.000 euros.
Això sí que són xifres astronòmiques. Exacte. I no el que comentàvem sí. ahir amb Josep Maria Vilalta. Vaja, vam parlar de trillons, també.
Exacte, doncs sí. Però és que l'usuària va comentar que no era capaç de determinar el total de la xifra quan va obrir la carta. Ella va pensar que li agafava un atac de cor, va ser només una taquicàrdia.
Home, molt a favor d'aquesta notícia.
Eh? Només 11 bilions d'euros en factura, que és l'equivalent a quasi gairebé 6.000 vegades el producte interior brut de França. O sigui que, déu-n'hi-do l'ensurt d'aquesta pobra dona.
És que hi ha un moment de la notícia molt divertit que diu: tras un primer momento de pánico, Solén San José se puso en contacto con su operadora. Home, molt ben fet.
Sí.
Molt ben fet per les dues coses. Pel
sí,
momento de pánico.
No és allò que dius, bueno, doncs mira, ja ho pagarem com puguem.
No.
Truques, mira, ¿en qué podría darle? No, mira, que tengo una factura de 11 billones. Mira.
Sí. Telefónica le informa que actualmente no existe ninguna línea en servicio con esa numeración.
Ui, s'ha donat de baixa?
Doncs té pinta,
no n'hi ha per menys, No n'hi ha per menys. I bé, acabem amb una notícia que ja feia dies que arrossegàvem i també, sí, també tenim una musiqueta per ambientar-la.
A veure, seria la del Sergi, aquesta.
També n'hi agrada molt el Raül.
I és que es van trobar dos esquelets femenins a un lloc on està enterrada la suposada Mona Lisa.
Dos
esquelets. I doncs això ha fet saltar totes les alarmes. La gent ha visitat aquests esquelets, diuen, no, sí que s'assembla a la Gioconda, no s'assembla a la Gioconda, què farem? Bé, han sortit els experts del Louvre i han dit que això són tonteries, que són dos esquelets, que sí que són dones i que era un lloc on Leonardo da Vinci doncs tenia costum pintar i que segurament eren amants seves, però que no es tracta de la Gioconda originària. No sé si han tret mostres de l'ADN del quadre o què ha passat aquí, però no, sembla que no és la que toca.
Això veu a l'escala i diuen, no és. Evidentment
no és.
No és.
És que no fa aquell somriure. Bé, tu li mires les dents d'aquesta calavera i no està rient com riu la Mona Lisa, eh?
O sigui somriu que... o no?
La sonrisa de Mona Lisa,
Amic,
el gran misteri de la humanitat.
Doncs fins aquí aquest repàs d'avui musicalitzat i tingueu en compte la vostra factura de la telefonia mòbil. Fins ara, companys.
Adéu.